Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per acabar la setmana amb ambient força suau a les hores centrals del dia. Aquest matí, tot i la presència d'alguns núvols, s'acabaran imposant les clarianes i la temperatura màxima pot superar els 17 graus.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Recordeu aquestes declaracions.
El puerto de Palamós es un puerto autonómico como tal, simplemente de deportivo, de abrigo y de determinadas circunstancias características. Los puertos de interés general dependiente del Estado, como podrían, son los que normalmente y por las circunstancias y por su regulación conllevarían que formarían parte de lo que sería frontera exterior Schengen.
Són les declaracions del ministre Marlaska, el ministre d'Interior del govern espanyol, quan deia que, i això va ser fa tot just un mes i mig, quan deia que el port de Palamós no podia ser port Schengen. Doncs bé, ara tenim una novetat en aquesta qüestió, que és que la Generalitat invertirà 245.000 euros més per habilitar aquest port de Palamós, per permetre, per convèncer el govern espanyol que sigui així. Bon dia, Gerard Escats.
Bon dia, volen que el port sigui d'entrada a l'espai de lliure circulació europeu per beneficiar el turisme de la població. Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat.
Ser punt d'entrada a Schengen, sens dubte, ens ajudarà a augmentar les possibilitats de creueristes.
Tot i això, la inversió de la Generalitat no servirà sense l'aprovació de l'executiu espanyol.
De seguida ho ampliem, les 8 i 2 minuts. Això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
El candidat a l'alcaldia de Junts per Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, s'ha marcat com a objectiu prioritari per la propera legislatura, entre altres, revitalitzar el centre del poble.
Segons l'actual alcalde, bona part de la població ha marxat a les urbanitzacions i cal tornar a donar vida al centre de Calonge.
Els Premis de Turisme de Girona celebren la 13a edició. Bon dia, Helena Santín.
Bon dia. L'entrega de premis es va celebrar ahir a la tarda al Teatre Municipal de Lloret. Entre els guardonats destaquen un grup d'arquitectes, una bloguera i un estudi ambiental. Les distincions es divideixen per categories: guardians honorífics, premis de comunicació i premis de recerca i investigació turístiques. L'acte ha comptat amb 300 assistents i ha estat presentat pel president de la Diputació de Girona i el Patronat de Turisme Costa Brava, Miquel Noguer.
Exacte. El camp de futbol de Calonge canviarà la seva gespa artificial. Bon dia, Maria Monteis.
Bon dia. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ho va aprovar en el ple del mes de gener. La gespa, que està posada des de l'any 2007 i ja presenta certs símptomes de desgast. L'alcalde, Jordi Soler, ha explicat en quin estat es troba l'adjudicació de l'obra en una entrevista a Ràdio Capital.
En aquests moments s'està a punt d'adjudicar l'obra.
I a Palamós comencen les obres de construcció del nou aparcament al carrer Almogàvers.
Unes obres que proporcionaran aparcament als veïns i usuaris de l'escola Els Àngels, a més de facilitar el trànsit de vehicles a la zona.
El programa de control i eliminació de plagues de DipSalut va eliminar 3 nius de vespa asiàtica durant el 2018 a Begur. Bon dia, Ana Pujol.
Bon dia. L'equip de plagues va fer un total de 225 intervencions en vies públiques i 40 en edificis municipals per tal d'eliminar, a més de les vespes, altres insectes i rosegadors.
El mercat de carn de Palafrugell ha tornat a obrir després d'haver tancat per reformes.
El mercat ha estat tancat durant 3 setmanes per solucionar problemàtiques relacionades amb el paviment i la canalització de les aigües.
Aquesta és la informació que us portarem avui al Supermatí. Abans, però després, parlarem amb la Laia Bodro, perquè, com sabeu, aquest cap de setmana retransmetrem concretament diumenge el partit entre el Vilartagas i el Guíxols, el derbi ganxó. Amb la Laia Bodro avui farem la prèvia esportiva i escoltarem les entrevistes que ha preparat tant l'entrenador del Guíxols com a l'entrenador del Vilartagas. Això serà d'aquí pocs minuts. Abans, l'activitat cultural d'avui, que passa per Palamós. Bon dia, Martí Seguer.
Bon dia. Avui us proposo una visita guiada aquesta tarda a la llotja del peix de Palamós, on us explicaran com és tot el procés des de que la barca surt de port fins que el peix arriba a casa nostra.
I a les portes d'un cap de setmana és el moment de saber quin temps farà avui i durant el cap de setmana. Albert Aparicio.
Bon dia. La setmana acaba sota influència anticiclònica. De moment, aquest matí, tenim el cel mig tapat, amb núvols que aniran desapareixent i cap a la tarda dominarà en general el sol. El matí és fresc, amb mínimes entre 3 i 5 graus a l'Empordà, però l'ambient serà força suau al migdia, quan es poden arribar a fregar els 17 o 18 graus centígrads. I què ens espera pel cap de setmana? Doncs dissabte, tot i que al matí el cel estarà mig entrenyinat per núvols alts, serà un dia assolellat, amb un ambient novament força agradable i gens fred durant les hores centrals del dia. Durant la nit de dissabte a diumenge bufarà una mica d'intensitat al vent de Garbí i a partir de les hores finals de diumenge i fins les primeres hores de dilluns es tornarà a tapar més el cel i es poden produir alguns ruixats, en general d'intensitat feble.
Actuarà al Festival de la Porta Ferrada. Maya Romero és una de les artistes més desitjades i admirades de l'actualitat. El talent i el bon gust es perceben en cadascun dels seus moviments, tot i que és realment difícil gaudir d'això, de les seves comptadíssimes aparicions públiques. L'última, a la gala d'entrega dels Premis Goya. Després de fer un primer avançament, que no era un single del seu esperat disc de debut, la navarresa arribarà l'11 d'agost a l'Espai Port de Sant Feliu de Guíxols per oferir una de les seves exclusives actuacions d'aquest estiu. Els seus concerts hi tenen cabuda des d'excel·lents i ben originals covers de les seves cançons favorites fins a ben segur material de pròpia collita. Les entrades, atenció, es posen a la venda a les 11 d'aquest matí a través del web del festival.
Notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Les 8 i 8 minuts. La Generalitat de Catalunya preveu invertir 245.000 euros per habilitar el port de Palamós com a entrada a Schengen. Tot i la previsió en el Pla d'Inversions 2019-2022, l'executiu espanyol encara no autoritza que el port sigui entrada a l'espai lliure de circulació europeu, Gerard Escaig.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a Ràdio Capital.
Dèiem, Gerard, que ho escoltàvem abans, que el ministre Grande Marlaska encara no ha donat l'aprovació.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha explicat que l'objectiu és aconseguir que aquest port català sigui l'entrada a l'espai Schengen. Cal remarcar, però, que malgrat la preparació per part de l'executiu català, serà el govern espanyol qui tingui l'última paraula. Calvet ha destacat que la manca de porta a l'espai Schengen també limita l'economia territorial.
Ser punt d'entrada a Schengen, sens dubte, ens ajudarà a augmentar les possibilitats de creueristes. Quan aquests vaixells venen d'espais no Schengen, veuen limitada la capacitat doncs, dels usuaris d'aquests creuers de desembarcar, de gaudir de la ciutat, de l'entorn territorial de Palamós i, per tant, de dinamitzar l'economia, de generar ocupació a la a la ciutat.
La inversió de 245.000 euros al port de Palamós, però, no és l'única que rebrà durant aquests propers 3 anys. Com s'ha estipulat en el Pla d'Inversions 2019-2022, Palamós també rebrà 4,5 milions d'euros aproximadament per tal d'adequar els talussos i fer el projecte de reposició dels blocs de formigó. Finalment, la Generalitat també ha invertit diners en el port palamosí per adequar el dic de Racer. Una última acció prevista per ports de la Generalitat és el traspàs dels ports gestionats a la Generalitat. D'aquesta manera, tots els ports que el govern també té adscrits passaran a pagar el cànon d'ús del litoral a l'executiu català i no al Ministeri de Foment. Entre aquests ports hi ha els de l'Escala, el Balís, però també el de l'Estartit i el de la Marina Palamós, entre d'altres.
Ahir va passar pel supermatí el candidat a l'alcaldia de Junts per Calonge i Sant Antoni, que de fet és l'actual alcalde de Calonge, en Jordi Soler. I es va marcar com a objectiu prioritari per la propera legislatura, entre altres, revitalitzar el centre del poble. Segons l'actual alcalde, bona part de la població ha marxat a les urbanitzacions i cal tornar a donar vida al centre del municipi.
Per aquest objectiu és molt important el paper del castell, que es vol museïtzar.
El castell, en aquest cas, museu de les Gavarres i centre de congressos, que també és i ja ha sigut, ha de ser el motor que reactivi aquesta vida local, que havia sigut molt intensa i que, lamentablement, com en altres municipis, la gent ha anat marxant del centre de les poblacions cap a l'organització.
Soler també ha destacat altres accions pendents.
Hi ha l'acabament d'algunes zones de Sant Antoni, com és la plaça Catalunya. S'ha d'acabar el tema dels espigons, que en aquests moments ja s'ha entregat a costes el document projecte executiu. Intentarem fer un avisari submarí per treure les aigües fluvials de Sant Antoni, que és una població extremadament plana.
En ple procés per confeccionar llistes, assegura que no és fàcil trobar gent nova a un poble petit com Calonge i ha desitjat que l'estiu torni a dur al municipi milers de turistes, tot i que en més que la situació política hi serà present.
Bé, jo crec que tal com estan les coses, l'estiu cremarà, perquè no crec que s'adoquin les garanties bàsiques de legítima defensa que tenen, en aquest cas, els presos polítics, i per tant, forçosament, si s'acaba o si no s'acaba, serà un estiu calent.
Jordi Soler, contràriament al Patronat de Turisme Costa Brava Girona, desitja que la xifra de turistes segueixi creixent.
No ens movem de Calonge. L'Ajuntament del municipi va aprovar en el ple del mes de gener iniciar els tràmits per canviar la gespa artificial del camp de futbol del municipi. El consistori afirma que la que hi ha actualment necessita un canvi perquè és de l'any 2007. Maria Monteis.
Exacte. L'Ajuntament convocarà un concurs públic per adjudicar la instal·lació de la gespa, que s'allargarà 5 setmanes i que comportarà el manteniment d'aquesta pels 5 anys següents. Tota empresa interessada podrà presentar-se al concurs i optar a desenvolupar aquesta feina. L'alcalde de Calonge ha explicat a Ràdio Capital quins són els terminis i les opcions d'adjudicació de l'obra.
Tenim dos compromisos, un és el MIC per Pasqua, que cau a mitjans d'abril, per tant, i canvi d'herba ja ha d'estar fet, ja s'està en aquests moments, s'està a punt d'adjudicar l'obra.
El preu de sortida d'aquestes obres és de 248.000 euros, dels quals l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni pagarà una quota mensual màxima de 3.422 euros durant 5 anys. Un cop adjudicada l'obra, l'empresa haurà de posar la nova gespa en aproximadament un mes i encarregar-se del subministrament i del seu manteniment fins l'any 2024. D'aquesta manera es complirà el contracte i les 60 mensualitats pactades amb el consistori. Les tasques de manteniment de la gespa s'hauran de realitzar dues vegades l'any. Actualment, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni està treballant per poder finalitzar la construcció de les noves grades i vestuaris del camp de futbol, un projecte d'edificació que comptarà amb 552 metres quadrats i una superfície útil de 444 metres quadrats. Després d'aquest projecte, el consistori assegura que començarà l'actualització i millora de la gespa artificial necessària per poder tenir en perfectes condicions l'equipament esportiu.
L'Ajuntament de Palamós ha començat les obres de construcció d'un nou aparcament d'aquest del carrer Almogàvers. L'objectiu principal d'aquest projecte és reorganitzar l'aparcament en aquest punt.
Exacte. Aquest és un projecte impulsat pel consistori i realitzat per l'empresa que executa els serveis tècnics de l'Ajuntament. A més de l'aparcament, s'eixamplarà la calçada que va des del carrer del Ter fins a l'alçada de l'Escola d'Educació Especial Els Àngels, on aquest carrer acaba i no té sortida. Aquestes obres de construcció del nou aparcament i millora del carrer tenen un cost global d'adjudicació de 91.417 euros amb un termini d'execució de 4 mesos. Aquesta nova zona d'aparcament serà amb bateria en direcció a l'escola, al lateral esquerre, i en 3 trams. En una primera instància es donarà servei als veïns d'aquest sector i als usuaris de l'escola Els Àngels. El projecte també contempla la creació d'un giratori que s'ubicarà a la part final d'aquest carrer i que facilitarà el gir del bus escolar. Actualment el vehicle no pot realitzar aquesta maniobra per les reduïdes dimensions del carrer. Aquest punt és essencial perquè es tracta d'una via sense sortida, però alhora molt transitada. Al centre d'aquest espai de gir s'hi plantaran arbres autòctons i espècies arbustives i s'ubicaran també 3 noves columnes d'enllumenat. Finalment, també es farà més ampla la calçada. En aquest cas, però, es perdrà l'aparcament en línia que hi ha en el costat dret, concretament el que dona la línia d'habitatges. El consistori calcula que en 4 mesos els veïns i usuaris podran fer ús d'aquestes millores que facilitaran la circulació en un punt força concorregut.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Tots els dissabtes a la plaça Catalunya de Pals veniu al mercat d'antiquaris, brocanters i objectes de segona mà. Allà hi podreu comprar i intercanviar objectes de tot tipus, de totes les èpoques, que sempre van bé per omplir aquell forat que teniu a casa. Recordeu, és cada dissabte a la plaça Catalunya de Pals. I com sempre, si voleu més informació sobre aquesta o altres propostes, podeu fer-ho a través del web pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
El número 1 en tecnologia és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites, ho tenim al millor preu que pots trobar i perquè som molt a prop teu. Telefonia, informàtica, imatge i so, televisió, gaming, tota i al millor preu. A Grup Carrera, al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP, i a Palamós, a l'Avinguda Catalunya 13.
Els divendres d'11 a 12 de la nit a Ràdio Capital són perquè no paris de ballar. La teva dosi setmanal de salsa i bachata, pensada perquè comencis el cap de setmana amb tot el ritme. No paris, no de, ballar. Paris de ballar. Les últimes novetats, la música que mou el món. Cada divendres, d'11 a 12 de la nit, amb en Martí Seguer. No paris de ballar a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Passen gairebé 3 minuts d'un quart de 9 del matí.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
El mercat de la carn de Palafrugell ha obert de nou al públic després de les obres de reforma per arreglar alguns problemes a les instal·lacions. Bon dia, Anna Pujol.
Bon dia. Aquestes accions han servit principalment per canalitzar les aigües residuals, arreglar el paviment i canviar i pintar una de les portes d'accés. Les obres han durat 3 setmanes, en les quals el mercat de la fruita i el peix han continuat en marxa. També ha funcionat amb normalitat el mercat del diumenge, que hi té lloc cada setmana. Des de l'Ajuntament de Palafrugell han valorat positivament aquestes obres i el seu resultat. Segons el regidor de Promoció Econòmica, Albert Gómez, s'han complert els terminis establerts i, per tant, s'ha garantit que els negocis del mercat hagin pogut obrir en el temps que s'havia previst. Gómez ha assegurat que les obres han resolt diverses problemàtiques que elements com el paviment i el clavegueram estaven provocant i que necessitaven solucionar-se.
De Palafrugell, ara ens movem cap a Begur. Durant el passat 2018, tres nius de vespa asiàtica van ser eliminats a les vies urbanes de Begur. Atenció, se'n va encarregar l'equip de control i lluita de plaques del DipSalut.
La retirada d'aquests nius de vespa va tenir lloc entre els mesos d'octubre i novembre, concretament al camí de Ses Vinyes, al carrer Josep Maria Pi i al bosc d'Esclanyà. El control i la retirada dels nius va ser dut a terme pel programa contra les plagues urbanes que organitza DipSalut, l'òrgan autònom de salut pública de la Diputació de Girona. L'organisme durant l'any, a més de les vespes, també ha actuat per eliminar nius de rosegadors i insectes. Durant el 2018 s'han col·locat 48 punts de control a la via pública del municipi, fet que representa un increment d'11 punts respecte a l'any passat. Això també significa un total de 225 accions amb 4 incidències, entre les que destaquen aquelles sobre la riera d'Esclanyà. A més, l'equip de plagues de DipSalut ha fet 40 visites programades a edificis municipals on s'han registrat 2 incidències que han comportat 14 accions, al Mas d'en Pinc i al magatzem de la brigada.
Els Premis de Turisme de Girona han celebrat la 13a edició al Teatre Municipal de Lloret. Entre els guardonats destaquen el famós grup d'arquitectes d'Olot, una bloguera i un estudi ambiental, Helena Santín.
L'acte es va celebrar ahir a la tarda i va comptar amb 300 assistents. Els premis es divideixen en categories: els guardians honorífics, els premis de comunicació i els premis de recerca i investigació turístiques. En el primer grup han estat premiats l'empresari d'apartaments turístics Lluís Torrent, també Josep Font i Casadevall, l'associació de centres turístics subaquàtics i el grup d'arquitectes Aranda Pigem Villalta. En els premis de comunicació ha sortit un reportatge audiovisual d'un periodista francès que es va emetre a la televisió pública del seu país. També un blog turístic anomenat Independent Travel Cats i la bloguera irlandesa Debbie Woodward. En el seu canal de YouTube, Debbie va penjar una sèrie de vídeos mostrant els paisatges, la cultura i la gastronomia de Girona. Finalment, el millor treball de recerca, dotat amb 6.000 euros, ha estat per un projecte que estudia l'impacte de les actuacions de regeneració ambiental en relació a la demanda turística.
Moltes gràcies, Helena Santín. El comentari d'opinió d'avui ens el deixa en Carles Xuriguera.
Teniu secrets? Què és allò que no ens deixa fer a la nostra voluntat? Què ens atura? Què ens bloqueja? Parleu tal i com penseu? Penseu el que sou? Penseu el que parleu? Sou tal i com penseu? El que penseu és fruit del vostre ser? Us fan ser el que sou? Qui sou? Us han fet creure qui sou? Sou el que sembleu que sou? Sou qui us paga? Els vostres principis són realment vostres? Us agraden els peus de porc amb cargols? Per què no? Si cobreu d'allà, com podeu pensar l'aquí? Us paguen les vostres cadenes? Creieu? Sou bones persones? Sou persones bones? Feu el bé? El bé que feu és voluntat vostra? A qui feu el bé? Per a qui feu el bé? Esteu enamorats? Heu triat vosaltres la persona de la vostra vida? Les persones de la vostra vida? Heu triat vosaltres la feina que feu? La vostra professió? Com es diuen els vostres fills? Els hi heu posat el vostre nom? El nom de l'avi? Esteu bé? Sabeu quan morireu? No? De veritat que no ho sabeu?
En Xuriguera sempre ens fa pensar, mira.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Laia Bodro, bon dia.
Bon dia.
Aquest cap de setmana a Ràdio Capital estem preparant això.
Aquest diumenge 10, a les 4 de la tarda, al camp de futbol de Vilartagues, saltaran guspires. El Vilartagues i el Guíxols, els dos equips de la mateixa ciutat i que per primera vegada es troben a la mateixa categoria, tornen a trobar-se per al derbi de la
segona volta.
Aquesta vegada ho afronten amb unes necessitats molt diferents. El Guíxols, immers en la lluita per l'ascens, ha de guanyar per mantenir la distància d'un punt que el separa del Bescanó. En canvi, el Vilartagues busca la salvació. I per fer-ho no s'hi poden deixar punts, i menys a casa.
Aquest diumenge, a partir de 3:15 de la tarda, Ràdio Capital transmetrà en directe aquest partit de la màxima rivalitat ganxona. Vilartagues-Guíxols.
Amb la locució en directe des del camp de la Laia Bodro i els comentaris d'en Jordi Calvet. Diumenge, a partir de 3:15 de la tarda, a Ràdio Capital, al 93.8 i a radiocapital.cat.
Vilartagues-Guíxols en directe.
Saltaran guspires i nosaltres
hi serem per cremar-nos.
Ja ho sabeu que aquest cap de setmana el futbol té una cita especial a Sant Feliu de Guíxols i Ràdio Capital hi serà en directe. Amb la transmissió de la Laia Bodro. Laia, què té d'especial aquest partit?
Bueno, doncs sempre és especial un derbi. Dos equips de la mateixa ciutat que es troben, sempre és un partit especial. Però aquesta vegada, a més, és la segona vegada a la història que es troben el Guíxols i Vilartagues. Històricament, el Guíxols sempre ha estat una categoria per sobre, o dues, i en aquesta vegada estan els dos a la mateixa categoria. I llavors això, aquest partit el converteix en un partit molt i molt especial.
Clar, clar, sí, sí. El Vilart, clar, ho fan arribant en situacions molt diferents, tots dos equips.
Sí, el Vilartagues, que es troba lluitant jornada rere jornada per sortir del descens, rep el Guíxols, tercer classificat, amb les places descens a tocar. Dues dinàmiques molt diferents, dos objectius oposats i dues maneres de jugar. Tot i això, un derbi és un derbi, i com manen els tòpics, pot passar qualsevol cosa. Sobre la motivació en aquests partits, i els jugadors sortiran al camp amb la intenció de donar-ho tot perquè el seu equip s'emporti els 3 punts. L'equip local va pujar la temporada passada a segona catalana després d'aconseguir l'ascens en la promoció contra el bisbalenc. Aquest canvi de categoria no ha estat fàcil per a l'equip entrenat per José Cabrera, que no ha acabat de trobar la regularitat que el permeti estar en una zona segura de la classificació. A tot això se li han de sumar la gran quantitat de baixes de llarga durada que ha anat minvant la plantilla i dificultant encara més l'adaptació a la categoria. De totes maneres, el Vilartagues ha anat sumant i ha estat força jornades fora de les places de descens. Es presenta aquest derbi amb la moral molt alta. Després d'empatar al camp del Bescanó, líder de la categoria, el Vilartagues va fer un partit molt seriós, tot i les baixes, i va estar a prop de donar la campanada i emportar-se els 3 punts.
I a l'altre costat hi haurà el Guíxols, que és la seva 5a temporada de la segona catalana, i l'objectiu és tornar a primera.
I de moment està demostrant que pot assolir-ho. L'equip de Toni Sánchez va iniciar aquesta temporada amb la baixa del Pichichi de la passada, Monde, una baixa que Sanko va suplert amb encert, convertint-se en el màxim golejador de la categoria i ajudant a que l'equip sigui el més golejador de tots els grups de segona catalana. Això sumat al bon joc que ha desplegat l'equip fan que estigui lluitant per la primera plaça amb l'Escala i el Bescanó. El Guíxols es troba a només un punt dels dos equips, empatats a la primera plaça. Per aquesta raó, l'equip de Toni Sánchez no pot deixar escapar cap punt, tot esperant una ensopegada dels rivals. La jornada passada, el Guíxols va golejar el Besalú per 7-0 en un partit plàcid on van dominar gairebé tot el partit. A la primera volta, la victòria del derbi va ser per al Guíxols, l'equip que jugava a casa, per 3-0.
Clar.
Riqui, Brice i Sanko, de penal, van ser els golejadors d'aquella jornada històrica pel futbol ganxó. Tot i el contundent resultat, però el Vilartagues es va donar la cara i el partit no es va decidir fins a la recta final.
Per tant, diumenge els dos equips es tornaran a veure les cares i amb moltes ganes, segur. I nosaltres serem allà per explicar tot el que passi al terreny de joc. Quan comença la transmissió?
Doncs diumenge a 3:15 començarem la retransmissió amb alguna prèvia, les alineacions, i intentarem que ens vingui algú a explicar alguna cosa, jo mateixa, i amb els comentaris d'en Jordi Calvet, que coneix de primera mà el futbol ganxó.
Laia, per conèixer de primera mà com encaren tots dos equips aquest partit, has parlat amb els entrenadors dels dos equips.
Sí, vaig anar aquesta setmana, m'he dirigit als dos estadis per parlar una miqueta amb José Cabrera, entrenador del Vilartagues, i amb Toni Sánchez, entrenador del Guíxols.
Doncs de seguida escoltem les dues entrevistes. Abans hem de fer la prèvia esportiva que fem cada divendres. El Palamós visita el camp de la Guineueta amb l'esperança de repetir un resultat tan positiu com el de la primera volta.
La Guinaueta va marxar de Palamós amb un contundent 5-0. No serà fàcil repetir aquest resultat a domicili, ja que l'equip barceloní és fort al seu camp. El Degà, per la seva banda, porta 3 partits seguits havent de remuntar un resultat advers. A l'última jornada va empatar contra un Tona que s'havia posat 0-2 a la mitja part. Steven, fitxat al mercat d'hivern, va igualar els 2 gols visitants i va donar un punt a l'equip. Aquest punt no va ser suficient per a retallar distàncies amb els 2 primers classificats, que es troben a 12 i 10 punts al Palamós. Per aquest partit, Salamero recupera el capità David Cano, que la jornada passada va complir sanció.
I a Tercera Catalana, un derbi baix empordanès a cada grup.
Efectivament, Dani. El grup 15, el Torroella, que porta 5 jornades consecutives sense perdre, rep la visita del bisbalenc, 6è a 9 punts de l'equip de David Bonmatí. Després de guanyar en temps de descompte, el Torroella vol tornar a sumar 3 punts per posar més pressió al líder, l'Empuria Brava Castelló. Precisament aquesta setmana els alempordanesos són el rival del Pals, que visiten Castelló després de perdre a casa contra el Sant Pere Pescador. Una victòria del Pals combinada amb una victòria del Torroella donaria el liderat momentàniament als torrellencs, ja que l'Empuria Brava Castelló té 2 partits pendents de jugar. El mateix grup 15, el Begú visita el camp del Bàscara, diumenge a les 4. I el grup 16, el Palafrugell visita el sempre difícil camp de l'Aro, amb la necessitat de no deixar escapar cap punt per no perdre la segona plaça. L'Aro, que després de 2 derrotes consecutives ha quedat una mica despenjat de les primeres places, busca recuperar el bon camí i tornar a lluitar per la segona plaça. Al partit de la primera volta, els 2 equips van firmar taules, empatant per 1-1. El mateix grup 16, Saulada Vidrerenca, Sant Antoni Batllòria i Lloret Becalonja.
Doncs, Laia, ens quedem amb les 2 entrevistes que ens has preparat. L'entrevista al tècnic del Vilartagas, en José Cabreras, i al míster del Guíxols, en Toni Sánchez. Moltes gràcies i ens escoltem diumenge a 3:15.
Doncs fins diumenge, us espero tots.
Vinga, que vagi molt bé.
Adéu.
Bueno, afrontem amb il·lusió, molta il·lusió després de l'últim resultat que hem fet, no?, a Camp del Bescanó. Passa que, bueno, l'afrontem amb moltes baixes. La veritat que portem 2 mesos amb moltes baixes, anant amb 12 jugadors, i bueno, aquest cap de setmana hem tingut, un el van expulsar, un se va lesionar i un li van ser a la cinquena groa. Ara mateix tenim 10 jugadors de camp i bueno, a veure si recuperem algun per aquesta setmana. L'afrontem bastant fotuts, la veritat.
És un derbi, però se sol dir sempre que són 3 punts més. És cert això o sempre hi ha aquell component especial?
Bueno, jo sempre ho dic, els derbis, bueno, el derbi és un derbi, no? Pots anar primer, pots anar últim, que els derbis pot passar de tot. L'any passat van jugar el derbi amb el Calonge i crec que cap dels 2 partits els van guanyar. Van perdre allà i van empatar aquí, i crec que, bueno, el derbi pot passar de tot, no? Però bueno, la gent li agrada. Bueno, per mi és tan important el d'aquesta setmana com el de la que ve, no? Això és molt llarg, no per guanyar diumenge tens fet el teu objectiu. Jo crec que, bueno, són tan importants aquests com els altres, però bueno, el derbi sempre és un derbi.
A la prèvia de la primera volta comentaves que en els derbis no es veu la diferència que hi sol haver a la classificació. Creus que aquesta vegada també serà així?
Si recupero efectius, sí. El que passa que anem molt justos, la veritat que anem molt justos. L'equip, un jugador que t'ha donat el 100% t'ha donat el 200 en un derbi, això està claríssim. Jo tinc molta qualitat a l'equip, com ells tenen també molta qualitat, i jo estic convençut que el meu equip donarà la cara. El que passa que he de recuperar efectius perquè, bueno, anem molt justos, Segona Catalana és molt dura, i crec que, bueno, si recuperem efectius per jugar diumenge, plantarem cara, segur.
Comentes que la Segona Catalana és complicada i hem vist que l'equip li està costant adaptar-se i trobar una certa regularitat. Què t'ha sorprès més de la categoria, o què creus que li ha costat més a l'equip adaptar-se de la categoria?
Bueno, jo crec que, bueno, l'equip és pràcticament el mateix de l'any passat, menys 2 o 3 nanos que han vingut, que són de la casa també, i crec que, bueno, és un equip molt jove, tenim un equip molt jove, potser tenim 2 que són més veterans, però quasi tot l'equip és molt jove, i clar, la categoria abans guanyaves amb el cul, no? I aquest any és complicat, ens maten petits detalls dels partits. Ara portem 9 o 10 partits, que estem fent molt bons partits, el que passa que, clar, les baixes hem tingut 7 jugadors baixes de llarga durada, i són jugadors importants, jugadors que potser podien estar a l'11 jugant, no? I clar, això es nota, i s'ha notat. El que passa que, bueno, han donat la cara, i el que passa que cada partit anant 11 jugadors, a vegades segons quin partit, doncs ens costa bastant.
Estan sent determinants aquestes baixes?
Jo crec que sí, sobretot per la... no determinants perquè faltin ells, determinants perquè hi hagi més competència a l'equip. Un jugador que sap que diumenge jugarà perquè no hi ha un altre, no és el mateix que si té un jugador darrere que sap que si no li pot treure el puesto.
El Guíxols, tercer, segon, primer, lluitant per l'ascens, ve de guanyar 7-0 a un rival directe vostre. Quin Guíxols esperes?
Oh, en Guíxols amb moltes ganes, que porten una bona dinàmica. Bueno, després de part de Caldes, suposo que van sortir després de saber el resultat del Bot de Tosca i del Bescanó, que l'havien guanyat, i l'Escala, que estava empatant, crec que van sortir... El Guíxols, jo sempre ho he dit, no? Té molt bon equip, té un equip fet per pujar, i bueno, però no només fer l'equip per pujar no és segur que pujarà, no? Has de tenir sort, has de tenir les lesions que t'acompanyen, i bueno, i tot això l'està acompanyant, i crec que bueno, quan tens una dinàmica bona, les coses van bé, i ells ho tenen ara mateix.
Què ha de fer el Vilartagas per guanyar el partit de diumenge?
Bueno, Vilartagas, el primer de tot, recuperar gent. Això és el primer. I a part d'això, pues bueno, estar ben concentrat, com han fet l'altre dia, fer un bon... sobretot estar al nostre camp. Jo sempre dic, la salvació nostra està aquí al nostre camp. Vingui qui vingui. Jo crec que ho han demostrat, tots els equips que han vingut aquí han patit, només hem fet dues derrotes i crec que no merescudes, sobretot l'última, Bot de Tosca, que crec que van ser millors que ells. Jo crec que el nostre camp és una mica més petit que els altres i crec que, bueno, ens costa més a lo que nosaltres, com nosaltres, el joc que tenim, no? Jo crec que l'equip ho dona tot, el camp ho dona tot, i crec que ho donarà, i crec que bueno, tindrem, jo crec que tenim possibilitats de treure un bon resultat, sobretot, però tampoc ens cafiquem, és un partit més, busquem sumar els 3 punts, si no és sumar, però jo crec que tenim equip per superar, o sigui, recuperem baixes, tenim equip per plantar-li cara al Guíxols, segur.
L'objectiu de la temporada suposo que és mantenir la categoria, i de moment esteu allà a punt, que sí, però no acaba d'allò. Què creus que ha de millorar perquè aquest objectiu acabi complint-se?
El primer de tot és recuperar gent, no? I és complicat per nosaltres fitxar, perquè és normal, aquí ningú cobra i és complicat portar tanta gent dels equips cap a davanters de tercera, és complicat, perquè allà potser algun els cobren i aquí no hi cobren. I bueno, nosaltres és seguir, jo crec que a casa és la salvació, està aquí a casa hem de sumar molts punts, a fora intentar rascar el que puguis, l'altre dia van rascar, ja t'he dit, portem 10 partits, ho estem fent bastant bé, van començar molt tard la temporada, ens va costar arrencar i bueno, i ara, doncs bueno, dintre dels jugadors que som, doncs estem fent bastant bé, crec que estic molt content de l'equip com està treballant, però m'agradaria tenir més jugadors per poder competir més encara.
Parlant del partit de l'altre dia, vau empatar 0 al camp del Bescanó, que en aquells moments continua líder de la categoria, i vau fer un partit en què gairebé podríem dir que va anar de poc que no us emporteu vosaltres 3 punts i doneu la campanada. Creus que és la línia a seguir per aquest diumenge?
Bueno, quan jugues a fora i jugues amb un equip que només vol la possessió i només que hi vinga a tocar, ja sabem com jugaven ells, no? Nosaltres era un partit que, bueno, que a vegades ens ha costat molt perquè no tenim paciència, no marquem o estem igualats i es venen les presses i no, hem d'estar tranquils, i jo crec que l'altre dia vam estar molt tranquils, va fer un treball molt seriosament, la primera part ells no van xutar porteria, un equip que és un dels màxims golejadors de la categoria, i crec que bueno, van tenir paciència i jo crec que van tenir 3 ocasions molt clara la segona part i un penal que, bueno, que l'àrbit no va voler assenyalar, però bueno, que jo crec que tothom ho va veure, però bueno, jo crec que és la línia que hem de seguir, sí, hem de donar-ho tot, com va fer l'altre dia, estar tranquils i bueno, i esperar fins al final. Aquí va de tot, és donar-ho tot, esperar que la sort acompanyi i sobretot deixar l'àrbit, que nosaltres seguir, que a vegades ens costa, som molt joves i a vegades, bueno, les protestes ens tiren els partits.
El camp, has comentat que la Lliga, bueno, mantenir la categoria passa per aquí, el camp serà importantíssim el diumenge, la pressió de l'afició, el públic...
Bueno, aquí estem acostumats que ve bastant gent a veure'ns, no? Aquí al nostre camp és normal i jo crec que sí, la gent si ve a veure'ns, jo crec que fa un punt a l'equip de tirar, no? Un jugador que no està al 100% i té la gent que li apoya de fora, fas treure el 100 o més del que puguis. Jo crec que l'afició fa molt. Esperem que la gent empleni el camp i, bueno, i ens ajudi per lo menos a treure un resultat positiu.
Moltes gràcies i que vagi molt bé el diumenge.
Moltes gràcies a vosaltres i ens veiem a la propera.
L'entrevista de la Laia Bodro al José Cabrera, que és el tècnic del Vilartagas. A Al davant hi trobaran el Guíxols, el tercer classificat. Antoni Sánchez, entrenador de l'equip visitant, també ha parlat a Ràdio Capital. La Laia Bodró es va desplaçar al Josep Sunyer i Arxer perquè Toni Sánchez li expliqui com afronten el partit i la temporada.
Com afronta el partit el Guíxols aquesta jornada?
Bé, el Guíxols l'afronta com els últims partits que hem fet, amb la màxima ambició i ganes per portar-nos els 3 punts, ja que estem en una situació molt, molt vital entre els 3 equips i no podem fallar.
És un partit normal i corrent, són 3 punts més, o el fet de que sigui un derbi el converteix en un partit especial?
Bé, un derbi el que suposa és que hi ha molts jugadors que han jugat junts durant anys, i bueno, i això té un input i un plus diferent, però la veritat que l'afrontem igual, amb els entrenaments preparats per afrontar el partit, amb el seu sistema de l'equip rival, millorant el nostre, i ho farem completament igual.
Com motives els jugadors per jugar amb derbi, o en aquest cas és absurd motivar perquè surten motivats sí o sí?
Nosaltres som molts jugadors que no som de Sant Feliu. Llavors, sí que el tema de la motivació podria ser... L'any passat ens va passar amb l'Aro, que no ho afrontàvem realment com un derbi, i sí que ho era. Aquest any jo crec que ja ho tenen assumit després del partit que vam fer a la jornada 4, i amb el públic i tot, i ja saben el que s'espera, i realment això agrada al jugador, que hi hagi ambient i tal, sempre amb respecte, però... Que hi hagi molt d'ambient.
Parlant del partit de la primera volta, vam veure un partit molt igualat, tot i la diferència que hi havia a la classificació ja a la jornada 4, que es va definir al final del partit. Esperes un partit semblant?
Sí, un partit molt dur. Inclús ells han millorat durant l'any i s'han assolit dintre de la categoria, i crec que han millorat en molts aspectes, sobretot amb l'aspecte defensiu. Treballen més com un bloc, no són tan anàrquics com al principi de temporada o l'any passat a tercera, i tenen qualitat a dalt, o sigui que serà un partit molt dur i ja està.
Durant la temporada el Guíxols ha hagut de fer front a diverses baixes. Com has vist aquesta temporada? Com valores aquesta temporada en tema baixes?
Bé, nosaltres vam plantejar la temporada i vam planificar durant l'estiu fer l'equip amb uns jugadors que eren puntals. Realment, d'aquests jugadors importants, hem tingut 4 baixes durant molts mesos, i les hem patit molt, i les estem patint, perquè fins a final de temporada, Brice, Yassin, són jugadors que no tornaran a jugar. Llavors, què hem de fer? Doncs res, afrontar la temporada amb l'equip que tenim. La sort que és que vam preparar i vam confeccionar amb en Joan Julià una molt bona plantilla, crec, sobre el nostre gust, i s'està demostrant que amb baixes importants estem competint i estem a on volíem estar.
Tercers, a un punt del primer i segon, que estan empatats. Què pot donar el Guíxols de més per superar Bescanó i Escala aquesta temporada?
Bueno, jo crec que nosaltres ja hem passat el moment dolent de la temporada, a nivell de joc més que resultats, i ara estem tornant a agafar el to que havíem agafat al principi de temporada. Crec que això ens favoreix, i sobretot la pressió. Nosaltres tenim un equip experimentat, hi ha molts jugadors que ja han sigut campions d'aquesta categoria, i això crec que ens dona un plus que ens pot ajudar a ser campions o estar intentant aspirar pel segon lloc o el primer.
Tornem al partit de diumenge. Davant teniu el Vilartagues, un equip que li ha costat trobar el seu lloc en aquesta categoria, però els rivals que es troba els hi costa molt guanyar. Quins són els punts forts d'aquest equip?
Bé, són un equip molt compacte a nivell defensiu. Treballen molt bé les transicions ofensives, defensa-atac, surten molt ràpid amb en Manu, amb en Caixal, amb en Gabaldón, i a partir d'aquí l'estratègia la treballen bé, i són un equip que són molt durs. Si no li pots fer un gol a l'inici, es pot complicar el partit, però bé, la idea és anar pel partit des del minut 1 i a guanyar.
Quin partit ha de fer el Guíxols per guanyar diumenge?
un molt bon partit. Hem de fer un molt bon partit en tots els sentits, està molt bé defensivament, evitar les seves transicions, dominar el partit, tenir la pilota, jugar a camp contrari, jugar per fora, tenir bon joc per dintre, el que intentem fer cada setmana i crec que ens sortirà.
El factor camp creus que és important en aquest cas? Perquè tot i sigui el mateix poble, la pressió del públic hi serà. Creus que és important el factor camp?
Sempre, sí, un derbi és un derbi i sí que serà important, ells tindran la seva gent, estaran animant tot el partit, però bé, nosaltres volem estar a primera, hem de competir a tots els camps i hem de guanyar al camp que toqui cada setmana.
L'objectiu és quedar primers o amb la promoció ens conformem?
L'objectiu real que vam proposar al principi de temporada és arribar a les últimes 10 o 5 jornades amb opció de ser campions. L'estem assolint bé, no el podem canviar, però jo soc molt ambiciós i vull quedar campió, està clar.
Del Guíxols hem vist que ha guanyat la majoria dels seus partits, però contra els dos rivals directes no ha aconseguit assolir els 3 punts. Què ha passat? Perquè amb els dos primers no s'ha pogut guanyar com amb la resta d'equips.
Bé, el dia de Bescano va ser molt i molt igualat tot el partit, vam tenir les nostres ocasions, en Cantero va tenir una molt clara, no la vam fer, ells van tenir una, van haver molt poques ocasions, va ser un partit molt tàctic i la van fer, i un error que van tenir a l'esquena ens van agafar i van fer gol, vam empatar. I el dia de l'escala jo crec que bé, podíem, mereixíem també algun resultat millor, però bueno, és el que hi ha, vam anar al seu camp, és un camp molt difícil, han perdut molt pocs punts, ara estan perdent, han perdut amb l'escala i amb el quart, però no és habitual, i bé, és el que hi ha, quan vinguin aquí hem de guanyar sí o sí.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Vols que despertem per sorpresa algú a qui coneixes?
Si vols fer alguna broma per telèfon a algun amic, vols que li fem alguna broma per telèfon, ho pots fer. Com? Doncs mira, a través de la nostra pàgina web hi ha un apartat que posa bromes per telèfon, omples aquest formulari i nosaltres trucarem a aquesta persona, aquesta víctima, i li farem la broma per tirela, que tot vingui de gust. El que vulguis, el que vingui de gust. Nosaltres farem aquesta broma telefònica en directe a través del Matí Capital. Si no, també pots enviar un correu electrònic a matí@radiocapital.cat. Nosaltres ens dones totes les dades i nosaltres trucarem a aquesta persona i li farem una broma en directe a través del Matí Capital.
Entra a radiocapital.cat i demana-ho des de la pàgina del programa.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
A Ràdio Capital, la ràdio que desperta l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Avui a la secció de meteorologia i climatologia de cada divendres parlarem sobre la xarxa d'observadors meteorològics. Què és això? I quina és la seva presència? Perquè ens interessa si té presència al Baix Empordà. Quina és la seva presència al Baix Empordà, Albert?
Bé, doncs comencem parlant per aquesta xarxa d'observadors que va ser creada el 2009 i que depèn del Servei Meteorològic de Catalunya, que compta a nivell de tot Catalunya de 300 col·laboradors i a nivell del Baix Empordà amb una desena de vigilants i d'observadors meteorològics. Es divideix, fem la diferència entre observadors, que serien les persones que dia rere dia aporten informació, ja sigui de temperatura, de pluja, d'estat del cel, i els vigilants, que són els encarregats d'informar, per exemple, si hi ha el vigilant de Mont-ras, si ha passat alguna pedregada forta o una ventada amb molta intensitat que ha tombat alguns arbres o el que sigui, de seguida informen al Servei Meteorològic de Catalunya. Així que déu-n'hi-do pel territori repertori que tenim, al Baix Empordà tenim una desena de col·laboradors, també dona molta cobertura.
Són els que envien fotos a TV3 a la Meteo de TV3, que sempre hi ha fotos de l'Estartit, hi ha llocs concrets que sempre repeteixen i deuen ser els mateixos, no?
Alguns sí, per exemple, moltes vegades podem veure el mateix en Josep Pasqual, que de vegades n'envia, també quan informes d'algun fenomen, com quan hi ha les mimbes de gener, o sobre les Illes Medes, moltes vegades veiem també fotografies, sí. Així que a vegades també col·laborem una miqueta, no? Enviant fotografies, però normalment és una estreta relació entre la fotografia, que t'agradi el paisatge, que t'agradi conèixer el territori, bàsicament.
Deies que hi ha una desena d'observadors i vigilants al Baix Empordà.
Sí, per exemple a Torroella de Montgrí al municipi, després a l'Estartit, Verges també, la Bisbal d'Empordà, Calonge, Solius, Mont-ras,
i a Palafrugell, em sembla
que Palamós i Palafrugell, un servidor també col·laboro amb aquesta xarxa.
Molt bé.
Sí, aquests observadors, avui volíem parlar d'això perquè fem 10 anys i estem de celebració, i aquest dissabte de demà farem un acte amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, en Damià Calvet, i també amb el director del Servei Meteorològic de Catalunya, Eliseu Vilaclara.
Home, un gran dia aquest, no?
I tant, nosaltres és molt, molt satisfactori que se'ns reconegui aquesta tasca, que dia rere dia ho fem de molt bon gust, però sempre està bé que t'ho reconeguin.
Estic buscant una cançó de per molts anys, però no tenim entrada a la cançó de... Ostres, serà possible? No tenim entrada a la cançó de per molts anys, de anys i anys per molts anys. Va, és igual. Un acte amb el conseller, eh? Tenim presència del conseller Damià Calvet en aquesta emissora últimament.
Sí, ja estem al dia de que sembla que l'haurem de convidar al final a Ràdio Capital.
Sí, no sé si hem de pactar una entrevista amb el seu servei de premsa, perquè això parlem més de Damià Calvet que, no sé, que de molts alcaldes del municipi. Una tasca aquesta de la xarxa d'observadors de la meteorològics, sí. que és molt meritòria perquè proporciona informació. Clar, sobretot imagino que és on sembla que totes les estacions, totes les coses van automàtiques, però això no és així.
Sí, estem vivint en el segle XXI, sembla que tot hauria d'anar automàtic. Sí. De fet, el Servei Meteorològic gestiona una xarxa d'estacions automàtiques també, que està creixent constantment. Llavors, sembla que el paper de l'observador meteorològic, el físic, el manual, doncs queda en un segon terme, però realment el Servei Meteorològic ha fet molt bona feina, jo opino, en aquest sentit, mantenint i ampliant la xarxa d'observadors i vigilants.
Clar, perquè, és a dir, si tenim màquines que ens ho detecten 24 hores al dia, automàticament, sí. Per què és important aquesta xarxa d'observadors? T'ho dic perquè no m'ho venguis, que ja m'imagino que deu ser molt important.
Sí, a priori pot semblar que una màquina, una estació automàtica, et dona informació les 24 hores del dia, i com tu comentes, doncs sembla com que l'observador manual perd en aquest sentit. Però de fet, una màquina, una estació automàtica, només és representativa purament la informació que porta del punt on està instal·lada. I, per exemple, si passa un fenomen de temps local o sever, com una pedregada o un xàfec molt intens, però no acaba d'afectar just la zona on hi ha l'estació, si, per exemple, miréssim a les oficines del Servei Meteorològic què és el que ha passat, podria ser que penséssim que no ha plogut tant, que no hi ha hagut aquella pedregada, o que no hi ha hagut el temps tan sever com realment ha succeït. El paper de l'observador meteorològic, que és una persona que sobretot coneix el territori i sap de primera mà què és el que pot afectar més o menys. Per exemple, també és molt útil en temes de ratxes de vent. Una estació meteorològica que et marqui, posem ratxes de 70-80 km per hora, pots pensar, ostres, quant de vent. Però realment, si hi ha una persona que coneix el territori, pot dir, no, ha bufat aquest vent, però ha bufat d'aquesta direcció, que en aquí, per exemple, a tramuntana serien normal aquestes ratxes i no ha ocasionat danys. O per contra, et pot informar d'algun episodi de llevant, de com s'ha, per exemple, fet malbé alguna zona de la costa. Tens la mobilitat aquesta també, no? De que no només és un punt concret, sinó tota una zona la que coneixes i la que domines el coneixement. com per exemple el cas que tenim al Baix Empordà més clar, Josep Pasqual. El Servei Meteorològic no disposa cap xarxa de boies que li doni temperatura del mar, i en canvi, gràcies a la informació de Josep Pasqual, ell pot conèixer l'estat de la mar, la temperatura, la salinitat, molt bé amb les seves acurades observacions.
I això és una feina que feu desinteressadament?
Això és una feina que es fa desinteressadament, són col·laboradors i es fa per passió, pel territori, per la meteorologia. Sí, sí. Molta d'aquesta gent també acostumem a tenir alguna estació a part a casa nostra, o sigui automàtica o no, i ja ens agrada el món i volem senzillament col·laborar i difondre aquesta informació.
Molt bé. Un acte que serà, deies, demà al Palau de Pedralbes.
Demà, exacte, demà a les 12 del migdia al Palau de Pedralbes. Doncs, celebrem aquests 10 anys.
Molt interessant aquesta presència empordanesa a la xarxa d'observadors de la meteorologia. Albert, quin temps ens espera la setmana que ve? Primer, aquest cap de setmana, suau,
sí,
tranquil,
sí,
sol, bé...
En principi estem sota influència anticiclònica, el que passa és que podem tindre alguns núvols, bueno, avui ha començat força núvol amb algunes, sí, boirines, s'aniran esveint, i pel cap de setmana en principi força assolellat. Sí que és cert que hi haurà núvols alts que poden entrenyar una mica el cel, però la temperatura serà força agradable. De fet, no fa fred aquest matí exageradament, i al migdia l'ambient serà força suau durant tot el cap de setmana. A partir de diumenge a la tarda, vespre, i sobretot entre la nit i matinada de dilluns, poden arribar alguns ruixats de poca intensitat, creiem.
Albert Aparicio, el nostre meteoròleg de capçalera, de fet és l'únic que tenim i estem molt contents de tenir-lo. Albert, moltes gràcies i fins...
Molt bé, Dani.
I ens anem escoltant amb les diferents previsions que anem fent a Ràdio Capital. Que vagi,
perfecte,
molt bé el cap de setmana.
Que vagi bé. Fins ara, bon cap de setmana.
De seguida serà aquí en Marc Clapés per explicar-nos tot el que passarà al Matí Capital. Abans hem de fer un repàs a l'agenda. A Palamós, a la recepció del Museu de la Pesca, aquesta tarda podeu fer una visita guiada a la subhasta del peix.
Amb la visita coneixerem el funcionament de la subhasta diària del peix de la Llotja de Palamós i l'organització del sector local pesquer. Amb l'ajuda d'uns audiovisuals, plafons expositius i l'acompanyament en tot moment d'un guia, s'interpreta l'escena diària en una subhasta, qui és qui en aquest escenari, el seu funcionament, i es comenta també l'origen de les espècies que s'hi veuen, les embarcacions que les capturen i els caladors on treballen els pescadors, així també com l'organització a l'entorn de la confraria. L'activitat té com a voluntat la sensibilització del visitant cap a l'activitat pesquera, la gent que hi treballa i els productes de mar.
Dissabte, a l'Espai Ter de Torroella, teatre per si no ens tornem a veure.
Descobriu aquest musical divertidíssim on les aparències i els enganys es barregen amb comèdia i amor. Podeu adquirir les entrades amb preus d'entre 10 i 15 euros i recordeu que és dissabte a 8:45 a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí.
I per diumenge us proposem una visita guiada al Museu de la Màgia.
Està situat a la Casa Màgica, l'antiga masia de Can Roca, una masia catalana de finals de l'any 1700. A la col·lecció s'hi exposen autòmats, pòsters, aparells de màgia de diferents èpoques, pintures, baralles de cartes, tarots, llibres, objectes curiosos i fotografies. És una col·lecció màgica recopilada per l'il·lusionista internacional Chevy durant la seva llarga trajectòria artística pel món. El museu el trobareu a Santa Cristina d'Aro i la visita comença a les 12 del migdia.
Menys de 3 minuts i seran les 9 del matí. Que serà quan comenci el Matí Capital d'en Marc Clapés. Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tenim avui al Matí Capital?
Avui és divendres, i els divendres és el dia d'escoltar totes les preses falses, tots els fails que fem aquí en directe, que algun en fem, de tant en tant.
Sí, de tant en tant, allò que...
Puntualment.
Sí, puntualment. Abans hem de repassar les portades dels diaris d'avui, que trobarem als quioscos.
Quina il·lusió.
Espera, treu-los. Traieu-los d'aquí.
Sí.
Hola.
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 Bon dia.
Però què representa això?
No, està entrant algú aquí al...
Sí.
Ah,
Hola, hola, què tal?
A ver.
Qui és vostè?
Aquí en el cielo descubrió...
A ver.
Però què?
Espera, que se calle ya, hombre.
Però, hola?
Hola?
Qui és vostè? Hola.
Quin andai?
No sé d'on surt, no sé d'on entra, aquest so, quin... Marc, és igual, repassem les portades dels diaris. La Razón, què diu?
La Razón, home, m'agrada molt la Razón.
La Razón, sí. Esto es una facha, esto es la Razón.
Sí, Sánchez
facha,
ignora...
La de mierda.
Sí, sí. Sánchez ignora la pressió, no convocarà eleccions.
El Mundo.
Ah, jo també?
Sí.
Ah, pues bé, quina il·lusió, em toquen els millors a mi.
El Mundo, separatisme... vaya otro, desgraciado.
El separatisme destapa el pacte de la mesa d'autodeterminació.
I l'ABC diu el relator de Sánchez incendia el PSOE.
Molt bé, El País, m'encanta el País, el llegeixo sempre cada dia.
La ser del periódico incendiaria jo, esto de l'ABC.
El PDeCAT se suma a Esquerra i anuncia una esmena a la totalitat del pressupost.
I La Vanguardia diu que Felipe González, aquest és de la seva època.
Estos sí son buenos, Felipe, de La Vanguardia. Felipe, viva España y viva el rey.
Felipe González, bien. Felipe González, ¿nos gusta?
Ves igual.
Felipe González.
¿Qué dice?
Que si Felipe González...
Només parla quan vol.
Felipe González fue el mejor político que ha habido en este país en décadas. En, ¿qué digo en décadas? En siglo. Doncs, era un estadista.
Doncs que s'afegeix a la pressió de Sánchez i ve més portades al periòdico que diu que l'Església està immòbil davant la pederàstia.